Arriba l'últim tram del programa i, com escolteu de fons, continuem parlant de dones compositores en aquesta segona entrega. Lluís Cabal, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Continuem donant sortida a totes aquestes dones que les van deixar en el racó de pensar de la música i que no van tenir el protagonisme que mereixien, segurament, no?
Sí, però deixa'm fer una puntualització.
Vinga.
En molts casos, en la majoria dels casos, és la història la que les ha invisibilitzat. Moltes d'elles són dones que en el seu moment van tenir un reconeixement social important.
Sí.
No va ser... No és només un fet del moment que està passant, sinó jo crec que és la història la que ha sigut injusta
amb
totes elles. Bé, l'altre dia vam fer un repàs molt ràpid, ens vam anar al segle IX amb Càssia de Constantinople, que vam dir que era una compositora de la qual moltes de les seves composicions encara s'estan utilitzant en el rit ortodox actual. Després vam parlar de Hildegard von Bingen, una humanista alemanya. Jo m'agrada classificar-la com un cervell privilegiat. I, a més, era la primera persona del món de qui es conserva música escrita. És a dir, la partitura més antiga que hi ha, que se sap que és escrita de la mà del propi compositor, és de Hildegard von Bingen. Hi ha partitures més antigues, però no les van escriure els compositors. Però aquest sí. I ella era la patrona dels esperantistes, perquè era una dona molt intel·ligent que va inventar un idioma. I després vam parlar de Marie de France, que és de la que estem sentint ara aquesta música preciosa, que és el Lai de Tristan i Isolde. Marie de France era una poetessa i compositora francesa, i ella és també és la primera poetessa en llengua francesa, o sigui que no és en llatí, ni sinó que ja és amb la llengua pròpia que parlava la gent corrent, Llavors ara vam fer segle IX, segle XI, segle XII, a cavall segle XII-XIII, que és Marie de France, i ara saltarem al segle XVI.
Vinga, avancem una miqueta.
Avancem una miqueta. No vol dir que entremig no n'hi hagin, però jo el que vull fer és una mica un vol rasant, perquè en qualsevol cas ja en alguna altra ocasió ja entrarem de ple amb alguna per parlar-ne més extensament. Però amb el temps que tenim, jo crec que lo important és fer així una mica un vol rasant perquè la gent sàpiga...
Per fer-nos una idea més general.
I a totes les èpoques doncs trobem compositores. Aquí ara parlaríem d'una compositora molt interessant que té un nom que en català... Bueno, es presta broma, que és Madalena Casolana. Però bueno, és així,
sí, sí.
Madalena Casolana, estem parlant de...
Ens en recordarem.
És 1544-1590, és una compositora de la Toscana, llautista i cantant. I també ostenta el fet de que és la primera dona compositora de la qual es va tenir música impresa publicada, Això és important, perquè hi havia un personatge, Ottaviano Petrucci. Hi ha una web, pels que em sentin i que siguin músics, que tots la coneixeran, una web de partitures, que es diu Petrucci, precisament. I no es diu Petrucci perquè sí, és en honor a Ottaviano Petrucci. Ottaviano Petrucci era un impressor, i és el que, a partir de la impremta de Gutenberg havia inventat, havia imprès la primera obra que es va imprimir, que era la Bíblia, va ser el 1452, i Ottaviano Petrucci era un impressor que es va estar trencant les banyes per aconseguir imprimir música. O sigui, que el que s'imprimís no fos només text, no?
Uh-huh.
I ell va ser el que va aconseguir en aquesta impremta de tipus mòbils, inventada per Gutenberg, doncs transformar-la en una impremta de música. I la primera obra que la primera dona compositora que va tenir música impresa per Ottaviano Petrucci, que va ser el 1501, va ser Madalena Casolana. Abans s'havia imprès alguna altra obra, però com a dona compositora el que coneixem és aquesta obra, que era Harmonische Musices Odekaton, o sigui, l'harmonia musical d'Odekaton. Això és 1501. Llavors, ella va ser una dona molt, molt prolífica i una dona que, com tots els compositors i compositores d'aquelles èpoques en la qual la música, diríem que ara la música ja està molt estandarditzada, i ja hi ha moltes, es fan experiments, però diríem que el que és la base, el que és l'estructura de la música ja està molt definida. Però en aquella època encara s'estava definint, i les obres no es feien només per una, amb una intenció estètica o honorífica doncs per algun fet religiós o alguna qüestió així, sinó que també es feien per investigar, per investigar la música, com fer la música, com harmonitzar-la, com crear aquest discurs. I ella, Madalena Casolana, va treballar molt el tema del madrigal. El tema del madrigal, que sembla una cosa així, bueno, és una cosa molt antiga, però en el seu moment va ser tota una revolució. El madrigal és una composició normalment per veus, en la qual no hi ha una veu i després un acompanyament, sinó que les quatre veus tenen el seu discurs. Clar, o sigui, cada veu té el seu discurs, cada veu és una melodia, i les quatre alhora és el que formen aquesta harmonia, forma l'harmonia de l'obra. Però no hi ha una sola línia melòdica i un acompanyament, sinó que ja veuràs, sentim-ho, per exemple, si posem el número 2, sentirem un madrigal de Madalena Casolana. Bé, això és un madrigal religiós, Morir non può il mio cuore, és lent, els madrigals poden ser, no han de ser forçosament ràpids, però com heu pogut sentir, totes les veus van fent, no hi ha una, evidentment hi ha una melodia que la podem sentir, però totes l'altra sèrie de veus estan fent un discurs. I això va ser important, aquesta primera col·lecció de madrigals que va fer Madalena Casolana, va ser després un llibre de capçalera important per compositors posteriors a l'hora d'elaborar els madrigals. Pensem una cosa, el concepte de plagi que tenim ara, això no existia antigament. El concepte de plagi neix al segle XIX i és més un concepte jurídic que un concepte real, no? Perquè a totes les èpoques, els compositors, compositores, i no només en el tema de música, en pintura també ha passat, en literatura, s'han inspirat en obres
s'han fet
anteriors.
Versions noves, diguem.
Sí, o s'han inspirat, per exemple, sense anar més lluny, per exemple, la història de Romeo i Julieta no és original de Shakespeare, i bé, està inspirada en una història antiga grega, que és la història de Príam i Tisbe, per exemple, no? Què vol dir això? Que està copiat? No, està inspirat i està transformat, però el trasfons de la història, doncs els escriptors, els pintors, els compositors, sempre es van inspirant.
El que passa és que de vegades hi ha inspiracions que són molt iguals, semblen bessons.
Sí, bé, el que passa que aquí quan hi ha, a partir del segle XIX, entra, com que la música es mercantilitza i l'art es mercantilitza, aquí és quan hi entra el concepte de plagi, perquè hi ha el viu que diu, mira, m'aprofito de l'altre per treure diners. Però això és molt nou, Això, o sigui, en el segle XVI que estem ara, Madalena Casolana, si després resulta que Monteverdi utilitza els seus madrigals per fer els d'ell, això per Madalena Casolana no era un insult, era un honor.
Clar,
entens?
Exacte. Sí,
o sigui, era un reconeixement, volia dir que aquella obra seva doncs tenia valor, perquè hi havia altres persones que la utilitzaven no per copiar, sinó per veure com ho havia fet
i
ells
millorar.
Ells fer lo seu, però amb aquelles bases, no? Per tant, sí, molt de compte, perquè a vegades es diu, és que en el passat es copiava. No es copiava. És un altre concepte molt, molt diferent. I és més, o sigui, aquesta col·lecció de madrigals que es va publicar el 1568 també és el primer treball que es coneix, el primer treball musical, parlem de treball de composició, però com hem dit és un tractat també, no? Doncs parlem del primer treball musical publicat per una dona, i en va publicar tres més al darrere d'aquest, sempre en això, i com dic va ser una va ser font d'inspiració, doncs, per mira, per exemple, Orlando Di Lasso, que és el gran madrigalista que tots coneixem, doncs es va inspirar molt en aquestes obres i, a més, es va dedicar a difondre les composicions de Madalena Casolana.
Deixa'm que et pregunti, perquè escoltant les composicions de les primeres compositores que vam tractar i escoltant la d'avui, de la Madalena Casolana, ens recorda a tots un ambient eclesiàstic. Continues tan vinculat al tema
sí,
de l'Església?
Sí, mira, passa una cosa. La història, coneixem el que ens arriba, no? Llavors, clar, hi ha una realitat, que és que les obres que ens han arribat és perquè s'han conservat. I on s'han conservat? En els monestirs. Això no vol dir que no n'hi hagués fora dels monestirs, però majoritàriament s'han perdut, perquè no hi ha hagut qui s'hagi cuidat de conservar-ho. Per això la majoria d'obres que ens arriben d'això, doncs encara al segle XIV, XV, XVI, sonen molt a religió, no? Però no és perquè no hi hagués música fora d'això. No vol dir que Madalena Casolana, en molts dels seus madrigals, no són de temàtica religiosa. Eh? Però també hi havia molta altra música fora dels monestirs, però malauradament no ens ha arribat. O sigui, nosaltres, com et dic, podem analitzar la història a partir de la documentació que ens ha arribat. Però si no ens ha arribat, podem especular, però no podem assegurar com ha anat. No?
Entesos.
Ara saltarem a una altra compositora, que és Sulpitia Chessis. Ara estarem a cavall entre el segle XVI i segle XVII, una compositora de Mòdena, era llautista i compositora d'origen noble, i aquesta sí que era religiosa. I la seva obra més coneguda són els motets espirituals, Motet Spirituali del 1619, que és interessantíssim perquè és una col·lecció de 23 motets. Si abans parlàvem d'uns madrigals a 4 veus, aquí estem parlant de motets a 12 veus. Això, és si permets l'expressió, això és una animalada. Això no ho fa qui vol, sinó qui pot. Vull dir, escriure una composició a 12 veus, ja veuràs, sentim-la, posem el número 3, sisplau. Bé, aquesta és una mostra, clar, aquesta, tornem a lo mateix, sí que és una música amb regust religiós, però és que ella era religiosa. Però era una dona que no s'estava de res,
Què vols dir?
Musicalment vull dir. Perquè, per exemple, va fer una cosa que li van recriminar, però ella ho va fer. Per què? Doncs perquè volia i perquè considerava que era necessari. Que és que utilitzen les seves composicions i instruments que estaven prohibits en la música sacra. Per exemple, els trombons i les trompetes, sobretot els trombons, són instruments considerats diabòlics per la religió. I jo, em sembla que encara ara, tot i que...
Vols dir?
Jo diria que encara no s'ha eliminat la prohibició. Que es faci no vol dir que no segueixi vigent la prohibició. El trombó té una connotació, per l'Església té una connotació sexual molt important. Això de la vara que entra i surt i va amunt i avall i es belluga, doncs té aquesta connotació per l'Església. Llavors, però ella en les seves obres utilitza aquests instruments prohibits per l'orquestra, la qual cosa, bueno, ja denota un plus, no?
Una personalitat.
Sí, no? I el per què els utilitzava? Doncs perquè els necessitava, així de senzill.
No? Clar que sí. Que era abans religiosa o música?
Bueno, jo crec que moltes persones eren religiosos perquè és on es cuia la cultura, però abans eren una altra cosa abans que religiosos. El que passa que desenvolupaven el seu àmbit en l'àmbit d'un monestir, que era on
ho podien fer.
On a l'època es donaven les... La situació per poder-ho.
Clar que sí.
Bé, no en podrem parlar de cap més avui, però
avui no.
Però sí, mira, si et sembla, acabarem amb una música d'una compositora de que en parlarem el proper dia, que ja és, que és aquesta.
Ah, això ja és això diferent, ja
sona,
eh?
Això, com podeu veure, ja sona molt diferent. Això és de Francesca Caccini, i Francesca Caccini, en parlarem, que és un personatge molt interessant, perquè va cultivar molt, molt l'òpera, i els compositors posteriors, especial Monteverdi i tota aquesta colla, li deuen molt a Francesca Caccini.
Ja ens imaginem aquells salons i la gent dansant.
Però veus,
eh?
Ja sona, això ja no sona religió.
No, no.
Això ja té un altre aire.
Això ja té un altre aire. Lluís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
I fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui dijous. Demà, festiu, 1 de novembre. Tornarem dilluns quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.